dia, Lluís Cabedo. Què estem escoltant? Què estem sentint?
Avui estem escoltant, a veure, que jo les classes d'inglès encara les tinc fotudes, però és Living no sé què Celebration.
Sí, sí, però tu ho diem igual, pronunciem igual, tots, aquesta cançó.
Sí. Jo crec que aquesta cançó refleja aquesta dècada del 2000 al 2010, no?, que abarcarem avui, perquè... Yo creo que, pues eso, desde que va a participar en la primera edición de Operación Triunfo, Rosa se va a proclamar vencedora en el 26,6 del Televot, un 11 de febrero del 2002, davant de 12,8 millones de espectadores que ese dilluns van a paralizar todo un país. Y que al día siguiente va a ser portada de todos los diarios nacionales del país y toda la foto, o sea, ni que fuera Bill Clinton y tal, o la reina Isabel II. Aquella nit Rosa passava a convertir-se en la filla, la nòvia, la germana de qualsevol espanyol que aquella dècada la volia per a si. A més, li va donar l'oportunitat de representar a Espanya a Eurovisió. I un 25 de maig, Rosa va actuar a l'escenari del recinte de Saku Surhal Arena de la capital d'Estònia de Tallinn, quedant en la setena posició amb 81 punts, davant l'escalofriant audiència de 14.300.000 persones, aconseguint ser el festival més vist a la història d'Espanya des que hi ha edades, i sense ser futbol, quasi que te diria que és el programa, i mira que estem en el 2024 i encara ningú ho ha superat, vull dir jo que...
A eixa edició.
A eixa edició.
Ah, però s'ho va recolzar molt, va ser lo de l'operació Triunfo, se li va donar molta canxa, i l'únic que tenia entre ells i demés, que tot això va anar regant, no?
Sí, sí.
El que després van veure, va anar cebant, no?
I a més, té un mèrit añadit, perquè en aquesta dècada el consum televisiu respecte als programes musicals era nulo, la gent no ho veia. O sigui, que encara té un valor añadit que
quasi... La Rosa d'Espanya.
La Rosa d'Espanya, imagina. Pues mira, i jo crec, per això fica la cançó, perquè quasi que refleja la societat. Ixa dècada. I vamos, superar aquestes audiències televisives, que això ja no se toma a veure. Vull dir jo que és un punt añadit. També vull començar, Susana, vull fer una aclaració, perquè nosaltres, des que vam decidir començar este cicle dedicat a la música de cada dècada, vam optar per començar cada programa en la cançó que es comença en l'any zero. Jo ho dic perquè en el canvi de segle, al segle XXI, i per tant del tercer mil·lenni, quan va sorgir esta polèmica, ja que hi ha dos teories enfrontades, ja que són unes les que diuen que vas començar l'1 de gener del 2000 este segle, com hi ha un altre grup que defen que l'1 de gener del 2001, quan ha estat d'esta fecha assenyalada. I te compare, l'1 de gener del 2001 ho defen l'Observatori Real del Greenwich, tots els estaments oficials i la immensa majoria dels literatos que escrivissin als diaris de tirà nacional i local i de tot. I en canvi, l'1 de gener del 2000, esta hipòtesi la manté la Iglesia Catòlica, que celebra el mil·lenni l'any 2000, i el restre de la orbe occidental, o sigui, la paraula occidente encara estem en la zona de la guerra i tal.
Pues jo me poso en este bando, sí. Jo
es que,
soc del 2000.
Resumint d'alguna manera, és que antes del segle XVI el zero no va ser absorbit per occidente, i entonces deixa ese misjaleo, no? Però nosaltres sempre ha sigut la nostra pretensió és passar-lo bé, no en discussions de que si es comencem la dècada en
sí,
el salt número 1.
Imagina't, vam ser testics de canviar de mil·lenni, que jo no pense que això no es pot dir moltes voltes, no. Per tant, tots teníem por del canvi de mil·lenni, els ordenadors,
sí,
el que n'hi haguera un col·lapse...
Sí, bueno. Sí, ens van vendre que bueno... I també vull aprofitar per a demanar disculpes a totes aquestes persones o agrupacions de Vila-real que com cada setmana parlem d'algun tipus de persones que han destacat o algo, evidentment el programa dura el que dura i intentem...
Clar, no podem recordar-nos de tots.
Però bueno, intentarem en edicions seguides pues, trau-los per davant, no? I mencionar-los.
Si nosaltres volem recordar-nos de tots, el que passa que, clar, el temps és el que és i per lo tant, pues bueno... Tots tenen la mateixa importància,
Pues sí, Susana, és l'alegria que pensàvem que seria les començars del segle XXI, que tots mos pensàvem que serien més guapos, més rics, i per tant no tindrien ni deudes, ni hipoteques, vamos, que tot seria meravellós.
Sí, això que ho pensava.
Va resultar ser una dècada completament diferent i a lo que havíem ensomiat. I una de les poques alegries d'aquella dècada ens la va donar la ciència. Al febrer del 2001, la revista Natural and Science coincidien en la publicació simultània de la seqüència del genoma humà. amb la, pues això dut al terme per a dos equips d'investigació de diferents nacionalitats. El desenvolupament de la seqüència de l'ADN accelera la significativament la investigació i els descobriments en la biologia. A partir d'ahí, tot va ser males notícies. Com la ocurrida el 11 de setembre d'aquell any, diversos terroristes suïcides van segrestar avions comercials i es van estavellar contra les Torres Bessones, a Nova York, i contra el Pentàgon. Van morir més de 3.000 nord-americans, va suposar el principi del terrorisme islàmic i va conduir a les guerres d'Afganistan i Iraq. També a l'any 2002 entraem l'any i la moneda de 16 països europeus.
Uf!
L'euro entrava en circulació.
Nos va desmuntar la paraeta quasi tots.
Mare, jo me recordo una anècdota que la Iglesia Catòlica als 3 mesos demanava per favor, ja estava de tirar centimi i monedetes de 5, ho va prohibir, eh? Diu, a mi me gusta el mar, es que pesa el mar.
Claro, és que no el mateix 100 pesetes...
Claro, que un euro.
Que, claro, un euro la gent, ja quan va calcular que eren 166 pesetes, va dir, perquè lo de todo a 100
sí,
va canviar ràpid, no?
Buscàvem l'equilibri, pues un euro, pues 100 pesetes, eh? O sea, imagina tu ahí sus anys de descontrol, ahí és quan vam començar a cuidar els comptes bancaris, mos van quedar, eh? Hasta que mos van donar el compte ja era massa tard, ja. També en el 2004 va ser el pitjor tsunami que es recorda, que va acabar en la vida de més de 200.000 persones a Tailàndia, Sri Lanka, les Maldives, Myanmar i a la Índia. També al 2005 va morir el papa Juan Pablo II. Va ser a l'abril, els seus fidels li van fer una comiditat amb molt de fervor. El seu relleu va ser Josef Ratzinger, més conegut per Benedicto XVI. També en el 2008 és l'any on va començar la crisi financera, amb la caiguda de Lehman Brothers, el quart banc d'inversions més gran de Wall Street. I també aquest any també va ser l'any del Yes We Can, vaig practicar en l'anglès. L'arribada a la Casa Blanca del primer president negre, que era Barack Obama.
Vaja, que quasi totes les referències que tenim sobre aquesta època són totes... tenim molt poques de la zona, quan hi havia moltíssimes, sin embargo, no estan reflejades. Busques informació, quasi tot és exterior.
Sí, sí. I a l'any 2010 passarà la història per fets del terrible terremol de Haití, que va generar i va matar a més de 200.000 persones d'abastant a un país més pobre d'Amèrica. A Espanya, al segle XXI, va tindre els següents aconteciments. I és que l'any 2002 segur que ens recordarem del desastre del Prestige, l'enfossament d'un petroler davant de la costa de la Mort Galega va inundar de xapapote la zona, creant el desastre ecològic més gran a Espanya. També l'any 2003 un altre accident, esta vegada d'un avió, va perdre la vida de 62 militars espanyols al precipitar-se a terres turques un JAC 42 en què tornaven a Espanya. Avui en dia se continua sent l'accident militar més gran que ha patit el país. Els errors en la identificació dels cadàvers van ser una tempesta que va assolir dimensions polítiques. Tinc que contar-te com a anècdota tant una cosa com l'altra. El Villarreal Club de Futbol va donar una fotraca en el xapapote, que anaven tots vestits de groga. O sigui, majoritàriament anaven de blanc, però els que anaven de groga eren perquè els havien enviat el xaleco al Villarreal. I l'altre va ser la primera vegada que va anar, o una de les primeres vegades que va anar el Villarreal en competició europea, que va anar a Turquia i va invitar a molts familiars que van patir i van morir en aquest accident. També la invasió d'Iraq per part dels Estats Units amb suport d'altres països, entre els quals hi estava Espanya, la seva col·laboració del govern de José María Aznar amb el de George Bush a l'Iraq va provocar que les manifestacions de protesta més grans mai viscudes en este país, a més d'un milió de persones al carrer. El no a la guerra va ser un moviment sense precedents, molt de mediatització, a més per la gent de la cultura que van anar a volar la bandera contra l'ocupació militar. Madrid va ser també el protagonista en tots les telenotícies mundials un 11 de març del 2004, en ser víctima del terrorisme islàmic, amb els atacs a la xarxa de Rodalies que van provocar un centenar de morts. La manipulació de les informacions sobre l'autoria de l'atemptat en els moments immediats i posteriors va provocar un enfado de la ciutadania que se va veure enganyada i que es va plasmar políticament en la victòria contra tot pronòstic del PSOE a les eleccions del 14 de març del 2004. També, en este any, el príncipe Felipe, avui dia rei, i doña Leticia se donaen el sí quiero. El 2005 entrava en vigor la llei del matrimoni gay i va posar a Espanya en la vanguardia dels drets d'homosexuals al món. També el 2008 un accident va aconseguir el rècord de titulars d'aquell dia. I és que va un avió d'Espanair que se va estavellar quan iniciava el seu despegue en direcció cap a les Canàries a l'aeroport de Barajas. A l'aspecte esportiu, el 2008 Espanya va obtenir el segon títol continental en aconseguir una Eurocopa. I ja en clave local, Vila-real, Susana es comença el segle XX amb 41.531 habitants. També en esta dècada començava a notar-se un alt número d'estrangers que ja es començaven a ocupar treballs en el camp, en la construcció i en el sector servicis, i tot això motivat principalment per una caiguda de la natalitat, una gran reactivació de la economia i un envelliment de la població. A tots els factors van ser necessari pues, la mà d'obra. Esta mà d'obra ve a principis de la dècada precedent del 83 països. I és que si en la dècada dels 90 la llista la encabeçava el Marroc en 82 immigrants, seguia Argèlia amb 24 i Sèrbia Montenegro amb 21, sent aquestes tres nacionalitats que formaven el pòdium i que sumaven junt als altres emigrants la suma de 267 estrangers censats a Vila-real, pues en esta dècada passaríem a incrementar-se considerablement, ja que concretament a l'any 2008 ja eren 7.816 els estrangers censats, sent els romanos la colònia que liderava el rànquing amb 3.421 veïns, seguida pels marroquins, que passaven dels 82 veïns en la dècada anterior a 1.779. I apareixia en el nou rànquing els colombians, que de no estar en el cens dels anys 90 passaven a ser el tercer grup d'immigrants a la llista en 420 veïns. En apenes 10 anys, Vila-real va passar de 36 nacionalitats a l'any dels anys 90 a les 83 nacionalitats d'esta dècada. Com a aconteciments més simbòlics, ens trobem la imatge de la plaça major de Vila-real que canvia. Passa de presidir-la el rei Jaume I a transformar-la en un disseny, diguem, més modern, en la qual s'aconseguís engrandir l'espai. Per cert, Susana, esta plaça, fins avui en dia, segueix tenint divisió d'opinió per el disseny que se va escollir, sobretot, i les famoses rampes.
Absolutament, Bueno, divisió no, se decanta més no ens agrada que per més que els agrada. És dir, lo de la divisió ha sigut molt suave, no?
Políticament correcte.
Eixa és. N'hi ha moltíssima gent que diu que esta plaça no els agrada gens.
També en la perifèria s'aconseguís que el Parc de la Panderola siguisca creixent, recuperant elements simbòlics de Vila-real, com la referit a la indústria, i l'exemple més gran és el fumeral de Citrònia. Uh-huh. També trobem una gran transformació al barri que feia pocs anys que s'havia creat, que era com el de la Mayorazga. A les dotacions locals, a l'any 2000 obria les portes del col·legi privat britànic i un poc més endavant se sumaria el col·legi Angelina Abad, a més del centre de salut del Pilar a l'any 2009 o el parque, jardí i pista de hockey. També a l'any 2002 obria les portes un hotel de 4 estrelles i un altre de 3. I també esta dècada naix un dels millors ciutats esportives al món del futbol, de la mà del Villarreal. També la ciutat dona la benvinguda a l'hipermercat Continente, ara tot anomenat Carrefour. I els multicines que tornaen a donar un servei que va estar uns quants anys huérfana a esta ciutat.
Absolutament, de tindre dos cines vam quedar sense cine.
Així ens hem d'anar tots a Castelló.
Sí.
En l'any 2005 se va canviar d'ubicació el mercat ambulant que se trobava al centre de la vila, com el de les frutes i les verdures que estava a la plaça de Llauraor, per a traslladar-lo al costat del Carrefour.
Uh-huh.
Curiosament, fa pocs anys que l'han tornat així, cap així, altre camí, no?
Sí, el trasladen. És com quan traiem a les patrones, no? El que passa que ells són tots els anys, la patrona
sí.
I el patró.
Així va per cicles
va
al mercat. Polítics.
Sí, sí.
Va per cicles polítics.
Sí. És veritat.
En el 2008, la gran crisi econòmica també se va ressentir en el sector de la construcció i sobretot en el sector i gran motor d'esta localitat com és la ceràmica, fent que arribaren a unes estadístiques mai vistes en l'atur, arrastrant indirectament a molts comerços d'electrodomèstics i roba, a més de tendes d'ultramarino i negocis d'hostaleria a tancar.
Dona compte, hasta el 2008 tot són, és un període de bonances,
sí, sí.
I a partir del 2008 es comencem a perdre.
Sí, sí. Entre el final i els començars del segle XXI, tinc que contar-te, Susana, van tancar les portes negocis que han sigut part de la nostra vida. Perdoneu si me dice algú, però intentaré anomenar a tots perquè és un exemple, com és roba Fermín Font, confecciones Anauja, sastres, sí. Benlloc, electrodomésticos Granda, Radio Meneu, Electrogar, sí. Hidalgo, també va tancar les portes la drogueria Martí, o Romualdo, perfumeries com Font, mobles Bonet o mobles Robert, merceries i paqueteries com el Colaor, i botigues d'ultramarino com Rogante, l'Acadèmia Almi, la carboneria Dimas allà al meu barri, o empreses emblemàtiques com la Gasby, o el Tigre. A mi el Gasby, això és un tema a part. Jo recordo un dia que vaig parlar en un post de la Gasby i la gent hi porta molts recuerdos.
És que tot el món hem viscut la Gasby, tot el món.
Entonces, pues de ellos tienen la gent gran record. També carnisseries com la família del Poreno i el Rullos, sabateries com la de Benjamín, els pocs videoclubs que ja quedaven, una llàstima, Susana, des d'ací tenim que seguir apostant per els comerços de barri i del centre.
Absolutament.
Perquè al final serà molt trist passejar per els nostres carrers i veure que està tot...
Sí, a mi quan diuen, hi ha grandes cadenes de comida que vienen a instal·lar-se a la ciutat de Vila-real, què vol que diga? Però és que no tenim a ningú darrere, és dir, ells són grans cadenes impersonals que van i venen i que...
Sí, sí.
I que mentrestant no s'entretenen, no diuen això.
Sí, i en lo referent a la música del segle IX mos porta a la Caja Negra.
Aixina, musiqueta, musiqueta.
Vamos a afrontar ese repte i ja tenen fins i tot cançó pròpia, la cançó de l'afició. Composta pel grup de Vila-real, la Caja Negra. En el descans del partit es presentarà en societat. Este matí ja han assajat per a nosaltres al mateix Madrigal. Escoltem.
La tripulació
ja és així.
Nadant entre somni. Guanyarem la Lliga, la Copa, la UEFA i la Champions League.
El rival tremola. La pilota...
Bon ritme.
Pues este grup...
Que xula la cançó,
Este grup que destaca per una mescla de folk, mestí, rumba catalana, salsa, reggae, i que la que seva cançó dedicada al club del futbol del poble, titulat A guanyar Vila-real, va tenir una gran acceptació i que gràcies a esta cançó van tindre gran repercussió en els mitjans de comunicació d'àmbit estatal, com per exemple han tingut en este tall, no? També esta dècada naixen o seguixen en la seva projecció musical bandes com els His... Però vaig a dir-ho bé. Els Histrion, Pussycrackers, Cranks, Icaria, Última Bala, Furious, People, Ignorància Grasa i un grup que segurament no te deixarà indiferent, Susana. Se n'anomenen Almorranes Garrapinyaes.
Ui!
També Quillus, que ja vam parlar d'ells en la setmana passada.
Uh-huh.
En Futur, Imperfecto, Mercancías Peligrosas i Cacharpalla. Però menció a part, Susana, té Gobonon. Ara vaig a dir-ho bé. Gobanon.
Anem a escoltar-lo.
Pues Gobanon van guanyar el primer premi del concurs pop-rock de la ciutat de Castelló. No és un mero grup musical, Susana, és una forma d'entendre i de viure un estil que entronca en les més profundes de les reals celtes de la península i d'Europa, i se toque de musical. I ja per a tancar el grup Sitja, el qual tracta la música popular mediterrània amb instruments autòctons.
Per cert, acaben d'enviar-me una notícia i és que hi ha un incendi de vegetació entre Almassora i Vila-real. Està concretament en la zona de Santa Quitèria. Precaució al passar, que no sabem com excusamos.
Tenien un mal dia.
Tindrien seguidors, però nosaltres hem quedat un poc despagats, eh?
I els instruments autòctons no, no s'han aconseguit.
Ui, identificar.
Però prometem ficar un altre tall, un altre dia.
Bueno, avui mos ho citem tot, que és divendres, la gent està molt a gust i molt contenta. És la 1:10. Bé, tindria els seus seguidors, ala, per un altre.
Bueno, si, això demanem, si no us demanem perdó i un altre dia intentarem rectificar-lo. I ara ja comencem ja en la música que el que ens porta així i són la de la dècada del 2000 i com hem dit que es començaríem per l'Aizaro, pues en aquella...
Tenia ser antes de Cristo, clar.
En l'any 0 antes de Cristo.
Que tenien instruments un poc fotudets.
Pues comencem la cançó Cuando nadie me ve de Alejandro.
Hombre, venga, pues vamos, vamos a ello.
A veces me elevo, doy mil volteretas, a veces me encierro tras puertas abiertas, a veces te cuento porque este silencio y es que a veces soy tuyo y a veces del viento, a veces de un hilo y a veces de un ciento y hay veces mi vida te juro que pienso porque es tan difícil sentir como siento, sentir como siento que sea difícil. Te miro y a veces te dejas, me prestas tus alas, revisas tus huellas, a veces por todo mi pelca me falta.
És preciosa, però ens haguerem posat la que ens haguerem posat ens haguera agradat després de l'altra.
Estava listo, home, no, no n'hi ha que, pobres, pobres xiquets. No sabem.
No, igual és que a nosaltres ens funcionava mal la reproducció de
sí,
la...
per això intentarem arreglar-lo, perquè si no, pobre, vindran així, escoltaré, ja veureu els auriculars que gasteu. Bueno, pues Cuando nadie me ve, de Alejandro Sanz, és una cançó molt profunda que parla dels desitjos reprimits, en resumides paraules. Quasi sempre és una cançó i hi ha una història darrere. Precisament, en Cuando nadie me ve, de Alejandro Sanz, és una melodia que guarda relació sobre un amor incomprès. La lletra d'esta cançó parla de, en particular d'una persona que té un amor amb algú, però té por d'enfrontar la realitat. D'acord amb el que este pot entendre, Alejandro Sanz va escriure esta cançó en un moment en què se sentia vulnerable, ja que tenia un amor que no era correspost. Sen estos sentiments encara més intensos, ja que oculten tot el que senten. De manera que en esta cançó estaria buscant expressar-se tot allò que s'amagava davant d'uns ulls d'altres persones.
És a dir, quan no se podia exactament, quan no estava enamorat d'un ser humà, d'un altre, fora tinguera el sexe que tinguera i tal, bé, doncs això era un adelanto, no?
Pues sí. I ja passem a l'any 2001, l'altre grup que coparà esta dècada, que és l'Oreja de Van Gogh en la cançó La Playa.
Uix. Oreja de Van Gogh ha canviat de vocalista moltes voltes.
Correcte, però en esta dècada era Maya la que... I és que la història d'esta cançó se remunta a l'any 96, quan el famós grup passava les seues vacances en la famosa playa de la Concha, en Sant Sebastián. Era el lloc predilecte de la banda per a passar el seu temps lliure. Era el lloc dels seus anys d'infància, dels seus estius i moltes èpoques dels seues vides. La cançó la va escriure Xavi Sant Martín, com ell va indicar una vegada, el tema és un cant a l'enyorança i a la nostàlgia i al mateix temps representa la maduresa i la peculiar manera d'entendre la música que té este grup basc. Aquell any, la cançó se va mantenir 2 setmanes en les llistes de los 40 principals i va tenir una gran repercussió en el panorama musical espanyol, arribant a ser classificada com una de les millors cançons lentes en espanyol de tota la història, sent recordada en l'actualitat com un clàssic. I ja el terremoto OT ja dona vista en este panorama en l'any 2002 i és que apareix la cançó Ave Maria, en David Bisbal.
Todo te daría, Ave Maria, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría.
¿Tú eres de Bisbal o de Rosa?
De Bisbal.
De Bisbal.
Absolutament.
Pues va ser el primer èxit d'OT que va rentabilitzar la discogràfica de Narcís Rebollo, avui marit d'Eugenia Martínez de Irujo. El jove David Bisbal era el rei Midas del concurs des de que va llançar el disco Corazón Latino.
Sí.
David Bisbal hasta entonces era un pipioli de 22 anys acabat d'eixir de la primera edició d'OT, el qual provocava una lujuria desenfrenada entre els seus fans que li donaven fort quan ell dia «Cuando serás mía». Amb el seu primer single, Ave Maria va elevar les temperatures d'aquell estiu de l'any 2002. El tema es va incloure en el seu primer disc, Corazón Latino, considerat el tercer àlbum més venut a la història musical d'Espanya. Aquesta barrera de balades romàntiques i pop llatí porta venudes al voltant de 2 milions de còpies. Bisbal havia esdevingut una màquina de generar diners. Per a un xic que havia desenvolupat la seva carrera en l'orquestra, Ambiciones, sí, aquella borratxera d'èxit no va arribar a pujar-li mai al cap.
No.
A les distàncies curtes seguís sent un xic senzill i humil i molt sensible. Fins ara ha venut al voltant de 20 milions de discos, ha realitzat més de 1.000 concerts i entre les seues més atesorades 11 discos de diamant, 3 Billboard latins, 3 Grammys latins, 3 World Music Awards i 2 Premis Ondas.
Diuen que ell no és conscient de lo popular i de l'èxit que té. Gent que ha parlat d'ell i que diuen que no, que segueix sent el mateix xic d'Almeria, que cantava en aquestes orquestes de barri i que funcionava d'aquesta manera.
Habitualment les persones que són... En veritat són líders d'això, són superhumildes i tal, mai jo, perquè, no sé, però ho duran per naturalesa, no? No.
Sí.
És com el Messi.
No es puja este ego que normalment les persones que no són tan brillants sí que tenen un ego que dius, uf.
Sí, 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 pues en este cas, el que ho tenen per naturalesa no es fa falta, a lo millor, tampoc, este ego. Tornem a la oreja de Van Gogh al 2003 en la cançó Rosas.
Amaya.
Ja. A dia d'avui, Rosas continua sent la cançó més escoltada del grup, un himne de pop atemporal que al seu dia i de manera molt merescuda va ser número 1 a Espanya, Argentina, Colòmbia, Mèxic, Paraguai, Uruguai, Perú i Xile. També va aconseguir el número 45 a França i el lloc número 4 a les llistes llatines dels Estats Units. Un èxit internacional que va traspassar fronteres. Rosas és una cançó amb una esquicedora història de desamor al darrere que inevitablemente va a fer plorar a molts fans del grup. I ja passem al 2004, tornem a David Bisbal en Bulería. Esta dècada, entre uns i altres, me pareix que copen.
Vaya,
que
copen, eh?
Sí, sí.
Esta cançó, entre esta figura de ball que fa ell, que més allà aquell salt que fa, i els rulos i el moño que porta, era, o sigui, tu sentis esta cançó i t'imaginaves això.
Sí, sí, Bulería va aconseguir situar-se perdó, en els primers jocs de les llistes de vendes a Espanya, aconseguint el número 1 en diverses ocasions, en aquella segon treball discogràfic, del qual porta venudes més d'un milió de còpies a Espanya. David Bisbal s'estrena com a compositor col·laborant en la composició de la lletra de 2 dels 12 temes d'este àlbum. Y ya pasé mal 2005, que menos mal, que esta...
¿También?
De, sí. El universo sobre mí, de Amaral.
Ah, veus, una altra...
Que esta de Amaral diría, bueno, ya está bella, entre la oreja...
Bisbal y Amaral. Bisbal y la oreja. Ara va Amaral. ¿Y qué nos canta Amaral?
Ara, Amaral, pues nos canta la cançó El universo sobre mí, que és un dels temes decisius d'Amaral. Avui se dubte perquè l'àlbum Pájaros en la cabeza es convertís en el més venut a Espanya i se any 2005. La cançó, que originalment se titulava Solo queda una vela, no falta des d'entonces en el repertori dels seus concerts, que según diu Eva, la cantant, casi siempre tocamos por el ritmo que tiene. Nos da bastante subidón y adrenalina.
Sí, pues es bien lenta, ¿eh?
Nos miramos sin saber bien qué decir. Nada que descubra lo que siento, que este día fue perfecto y parezco tan feliz. Nada como que hace mucho tiempo que me cuesta sonreír.
Ja que no saps qui és en l'any 2006, a veure si ho adivines.
Sí, o Bisbal o l'Oreja.
Ui, com te ho has pogut pensar, això? Pues sí, Muñeca de trapo de l'Oreja de Van Gogh.
O sea,
com esos cuadros que aún están por colgar, como el mantel de la cena de ayer, siempre esperando que te diga algo más, y me sentí las palabras no quieren volar. Lo que ha dicho se disuelve en té. Con el infiel dice nunca lo haré. Siento que estoy en una cárcel de amor. Me olvidarás si no firmo. Diablo sin dudar, poder tocar al escucharme hablar.
Sí, sí, este es el sonenía a monto, ¿eh?
Pues la cançó parla de la sensació d'impotència per no poder mostrar clarament els sentiments per algú, cosa que comporta la pèrdua d'esta persona. D'ací el títol. Estar sempre callada la fa sentir com una nina de drap. La música, composta per Amaya Montero i Xavi San Martín, va variant durant la cançó i cada cop té més força fins a arribar al final. La polèmica va envoltar el llançament d'este senzill, aunque no t'ho cregues, Susana, ja que diverses ràdios latinoamericanes es van negar a posar-la, acusant-la de satànica, per els seus versos de «Me abrazaría al diablo sin dudar», «Mis ojos son dos cruces negras»,
sí,
«Y no tengo miedo al fuego eterno». Queda clar que això és tan dit en sentit metafòric, com va
clar,
dir
clar,
el programa de Buena Fuente.
Clar, clar.
Però bueno, ahí es que som molt sentits. Bueno, que així en Espanya anem últimament, anem a ixe pas també. Així no queda, així no res. I ja passem al 2007. I, aunque no t'ho cregues, ni està Bisbal ni està l'Oreja. Està
pues
el teu amic Alejandro Sanz
i
Shakira.
Ah, sí, sí.
Te lo agradezco, pero no.
Acércate, que a lo mejor no te das cuenta que mi amor no es para siempre, porque hay noches que se apagan cuando duermes. Díselo a tu corazón, no habrá más fuente de dolor. No digas que no pienso en ti, no hago otra cosa que pensar. Acércate un poco más, no tengas miedo a la verdad que hay. Cuando llegue la mañana y salga el sol, tú volverás a mi lado y gano yo. Y ahora vete, 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 vete y pásatelo bien por nosotros dos. No, corazón, te lo agradezco, pero no. Te lo agradezco, mira niña, pero no. Yo ya logré dejarte.
estem preocupats, però me pareix que la Shakira la van pillar en el vàter.
És que clar, estem tot esperant el tros de capaix de Shakira.
Estem esperant a Shakira, però Shakira no és.
Sí, però aquesta cançó la cantaven junts. Dóna fe perquè algun moment de la movida l'escolta.
Claro, lo que pasa que n'hi ha una anècdota que conta Alejandro quan van gravar el videoclip de la cançó, que per cert Shakira va aconseguir que Sanz ballara en este videoclip, cosa que hasta entonces casi era una cosa imposible. Y la anécdota la contaba Isina Alejandro. Mi querida amiga Shakira tardó 9 hores en peinarse. Es comença dient en el posteo que va estar acompanyada per una foto presa durant el rodatge del clip. Cuando por fin estaba lista, muy amablemente le dije, Saki, estás un poco despeinada. ¿Vas a grabar el vídeo así? Quería volver a peinarse de nuevo, pero la convencí de que era una broma, y menos mal, si no al día de hoy estaríamos todavía grabando el vídeo. Pues aquí estaría peinándose.
Eso es, pero... En fin.
En el 2008 pasemos a una otra que te ha grabado tu mol, que es Miguel Bosé como un lobo.
Vaya.
Parece que el miedo ha conquistado tus ojos negros, profundos y temblados. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti?
Quina veu més preciosa que este, o tenia este home, no?
Sí, deia Miguel Bosé que Com un lobo era una cançó que sorprenia, que intrigava i que era un tros de single com una copa d'un pi. Ho deia això a finals de l'any 1987, quan va incloure el tema en el seu àlbum XXX. 20 anys després, la cançó va reviure com la va gravar acompanyada per la seva neboda Bimba Bosé, com a part de l'àlbum Papito. Tant la primera versió com la segona van ocupar el lloc d'honor en los 40 principals. Amb aquesta col·laboració, Bimba Bosé va aconseguir un gran recolzament com a cantant, que ja entonces preveia el seu propi projecte musical com Las Tan Cabriolets, però encara no era coneguda per al gran públic. I ja tanquem la dècada en el 2009 en Esclavo de sus besos. A què no saps per qui?
Bisbal.
Esta canción producida por el mexicano Armando Ávila, responsable del show de la Quinta Estación de Juice Fonsi, entre otros, Esclavo de los teus somnis, es el primer sencillo del nuevo álbum de David Bisbal. Y ya en ahí pues tanquemos la década y bueno, ya me queda una ya. ¿Qué faremos, Susana?
¿Quién elegirem?
Para este año, no sé, o Bisbal o bueno, yo para hacer la pulleta, a mí me agrada la de Miguel Bosé, que vos que te diga.
Pues sí.
Va fer la punyeta al Bisbal, que ja està bé, el número 1 tots els anys.
Cal dir que de les dècades n'hi ha gent per tots els gusts. Parlem sempre de les que més s'han escoltat.
Sí, sí, però segurament... Hi
quan elegim que... alguna, sempre nosaltres elegim per fer aquests programes les que més s'han escoltat, però de la dècada dels 2000...
N'hi ha moltes. I és una d'això que no descartem pròximament, obrir l'abanico a noves cançons.
Luis, moltes gràcies per haver estat així.
I gràcies a vosaltres, passeu un bon cada setmana.
No, avui és un dia genial, avui és divendres, imagina't. I a més ens repetirem a través del programa per escoltar aquestes cançons,
pues
que també és una bona forma de començar el cap de setmana.
Muy bien.
Fins la setmana que ve.
Adeu.
Me abrazaría el diablo sin dudar.